Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins a la Catalunya migdia us hem parlat d'aquesta declaració de guerra comercial protagonitzada ahir a la nit per Donald Trump. El món contesta avui uns aranzels que la majoria de països adverteixen que poden desembocar en una crisi. Ens hi dedicarem també en aquesta segona hora del Catalunya migdia. També us hem explicat quins són els sectors econòmics més afectats a Catalunya i els plans del govern espanyol per compensar l'efecte d'aquests aranzels amb un paquet de 14.000 milions que avui mateix ha posat sobre la taula Pedro Sánchez. I ens hem fixat també en un titular, el que diu que una quarta part de les noies nascudes a la dècada dels 2000 a casa nostra no es considera heterosexual. És el doble del que suposava a la generació anterior. Un efecte que, en canvi, no s'observa entre els nois. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que Donald Trump diu que els Estats Units sortiran més forts de la guerra comercial que ahir va intensificar ell mateix amb l'anunci que ara comentaves de més aranzels. Pel secretari nord-americà de Comerç, Howard Lutnick, ara la majoria de països començaran a revisar com cal les seves polítiques comercials. Segons ell, ningú quedarà eximit a no ser que canviïn les regles per permetre més importacions de productes nord-americans. A la vegada diu que el que no serà gens efectiu per aquests estats és intentar tornar-s'hi amb aranzels contra Washington. Entre els sectors econòmics afectats pels aranzels que han imposat els Estats Units, hi ha a Catalunya el primari. Des del Departament d'Agricultura s'insisteix que hi haurà ajudes per a les empreses afectades mentre es confia que es buscaran alternatives al mercat americà. Anem cap a la ràpida, Jordi Barranca.
L'impacte econòmic que els aranzels podrien tenir sobre les empreses catalanes podria superar els 100 milions d'euros, això en el sector agroalimentari. En els propers dies, el govern prepararà i aprovarà també un paquet d'ajudes per pal·liar-ne els efectes que tot plegat pugui tenir sobre el teixit econòmic català. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, confia en que la gran capacitat exportadora de les empreses hi ajudarà.
Catalunya se'n sortirà. Catalunya ha fet una feina exportadora i de diversificació de diferents mercats que farà que pugui adaptar-se especialment al sector agroalimentari, doncs, que pugui trobar mercats alternatius.
Unes declaracions que el conseller ha fet en una visita al centre de l'IRTA d'aquí de la Ràpita al Montsià. Recordem que el sector agroalimentari és el que més pes té en l'economia catalana en el seu conjunt.
A Barcelona, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una fàbrica de cosmètics al barri del Bon Pastor. El sinistre ha provocat una gran columna de fum visible des de molts punts de la capital. Un bomber ha quedat ferit lleu. Anem amb la nostra unitat mòbil, José Antonio Muñoz i Miquel Jarque.
Sí, un incendi que s'ha declarat a quarts d'una, ha obligat a confinar els veïns durant dues hores, tot i que, per causes del fum, tot i que el fum insisteixen que no ha estat tòxic, ja es dona per extingit, tot i que encara fumeja, on encara hi treballen els bombers de Barcelona. Eduard Caimel és el cap del dispositiu.
I a la nostra arribada ja de seguida hem vist un incendi totalment desenvolupat. La prioritat era que aquest incendi no passés a les naus veïnes. Llavors hem començat a treballar des del propi carrer de la Costa Brava. A partir d'aquí hem aconseguit l'objectiu. S'ha pogut treballar des de la façana principal i amb un accés que hem aconseguit per darrere, i hem pogut apagar la part de propagació o parar la part de propagació i continuem treballant.
La coberta d'aquesta nau industrial ha col·lapsat i aquí s'han arribat a desplegar una vintena d'efectius.
Ha tancat el centre de moderació de continguts de Meta a Barcelona. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els treballadors de Telus Internacional, l'empresa subcontractada per la tecnològica nord-americana per moderar continguts, han rebut una carta per dir-los que els donen un permís retribuït fins que acabin les negociacions amb el comitè d'empresa i els han fet tornar els ordinadors i les credencials de l'empresa. Meta hauria rescindit el contracte amb Telus, que feia el filtrat de continguts de les xarxes socials de Meta, que són bàsicament Facebook i Instagram. Des de fa dos anys, Telus ja ha anat acomiadant treballadors i ha deslocalitzat el servei a Mèxic i Veneçuela. I el Tribunal Superior de Justícia avala que un pare pugui recórrer l'eutanàsia del seu fill, tot i que té la conformitat dels metges i la Generalitat. Els magistrats corregeixen així la jutge que en primera instància va arxivar el cas. Amb aquesta resolució, diuen els experts, no es blinda el dret de cada persona a sol·licitar l'eutanàsia, sinó al contrari, s'obre la porta a una onada d'impugnacions. Anem a Barcelona, Maria Núria Ribet Rebetlle.
Bona tarda. La resolució avançada per la cadena SER sosté que els pares poden tenir un interès legítim en la vida del fill, tot i que no tinguin dret a la vida aliena. En aquest cas es tracta d'un home de 54 anys amb malalties cròniques que li provoca un grau molt alt de discapacitat. La jutge de primera instància va descartar que el vincle familiar fos suficient per tombar la decisió de l'afectat, i més tenint en compte que la relació actual entre pare i fill és gairebé inexistent. Fa 8 mesos que aquest i el cas d'una noia de 24 anys estan aturats per la via judicial promoguda per l'Associació Advocats Cristians per part de familiars, tot i tenir la mort assistida concedida. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
En la Lourdes Siuró, advocada. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb l'advocat penalista Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Esteu bé?
Sí. Preocupats, estem preocupats.
Preocupats? Per què? Per aranzels?
Per aranzels, per aquestes sentències dels tribunals i l'eutanàsia. Hi ha molts temes avui.
Doncs vinga, escolta'm, ja m'esteu ficant pressa. Ja veig que teniu ganes, de fer... De fet, ja heu fet la tertúlia, la prèvia, per un tema que igual avui no tractem, perquè no és d'avui, però ja estàveu fent una mica de tertúlia. Va, anem a un tema que ens proposem.
Serà l'actualitat.
Sí, no, ho ha estat els últims mesos i ho serà en els pròxims. Em sembla que no ens el traurem de sobre.
Portada al New York Times.
Sí, entre altres coses. Escolta'm, parlem de l'habitatge, Però vaja, avui no anirem d'habitatge. A veure de què anem amb el primer tema.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I els dijous ja sabeu que saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs tu?
Bé, un altre tema preocupant, el meu.
Home, no tinc cap dubte, no tinc cap dubte. A veure...
Si vol ripar sobre vostre d'habitatge, però aquest també em preocupa. I crec que tots estan, de qualque manera, estan relacionats.
Ah, a veure, vinga.
Si heu fet una recerca a Google recentment, aquesta darrera setmana, haureu comprovat que ara el primer que vos surt és la vista feta per intel·ligència artificial generativa. I això, al marge que de moment no hi és en català, me molesta i me preocupa, no? Me molesta perquè ara deu fer uns 25 anys que emprem el cercador de Google i més o manco ja tenim els nostres trucs, sabem com trobar determinades informacions, sabem de quins mitjans ens poden fiar i som proactius, no? Quan fem una recerca sabem on hem d'anar. I moltes vegades el que ofereix aquesta intel·ligència artificial de Google és o bé molt bàsic i llavors ja ho saps i no aporta res, o bé no respon al que tu preguntes. I això me molesta perquè entorpeix el que seria la recerca habitual. Has de fer com scroll cap a baix per treure't de davant aquella informació i apartar-la perquè no serveix. I em preocupa perquè aquesta informació no diu d'on surt, no? No surten les fonts d'aquesta informació. I si heu fet servir qualque vegada el ChatGPT o el DeepSeek, per exemple, o qualsevol aplicació per l'estil, sabeu que s'inventen moltes coses i que no són gaire fiables. Per mi és la gran diferència amb el cercador. El cercador pot indicar que la recerca no ha donat cap resultat o pot suggerir alternatives, però, en canvi, la intel·ligència artificial generativa no sempre contesta que no té la informació requerida, sinó que sovint respon qualsevol cosa. I això és perquè aquesta intel·ligència artificial no ha estat programada amb criteris de veracitat o de veritat, sinó amb criteris retòrics. És a dir, pot construir un relat correctíssim a nivell gramatical i ortogràfic, però no té per què saber. L'altre dia, per exemple, hi jugava en el xat de DeepSeek i em deia, per exemple, que un germà meu és guionista de la sèrie Com si fos ahir, que havia guanyat un premi Documenta, i no. Em deia que el meu altre germà és entrenador de futbol, tampoc. Veus? I el més divertit de tot, deia que una cunyada meva va participar al programa First Dates i a sa família encara riuen, no? I no és que hi hagi gent que es diguin iguals que els meus germans o la meva cunyada, simplement és que els camins de l'algoritme són inescrutables i, de fet, fins i tot em donava perfils d'Instagram de persones que no existeixen. És a dir, te deia, el seu perfil Instagram és aquest. Tu clicaves i et deia, aquesta pàgina no existeix, no? Fa poc sortia un estudi d'Empantallados i GAD3 que indicava que el 82% dels estudiants fa servir habitualment eines d'intel·ligència artificial i la majoria no comproven si les dades són correctes. I també indicava aquest estudi que el 40% dels professors noten que les feines de classe es fan amb intel·ligència artificial, que els alumnes l'empren per redactar de forma mecànica, no? Tu dius, escriu-me això, i t'ho escriu, i perden la capacitat d'exposar una idea, de desenvolupar-la, de construir un argument, no? Però és que els adults també han començat a fer servir la intel·ligència artificial de forma habitual i et recomanen que tu també ho facis, per exemple, per redactar un informe, per fer exposicions en una altra llengua, per fer resums, coses així, no? Et diuen, no es nota. Jo, que he fet la prova i li he demanat, jo que sé, la sinopsi d'un llibre o que m'expliqui quin autor pertany a aquell llibre, veig que no, o sigui, tu flipes perquè sembla que parli d'un món paral·lel. Et diu, per exemple, que la plaça del Diamant és de Josep Pla, o atribueix a Terenci Moix títols d'Irene Solà, no? Jo sé que tot això és fals, però hi ha una altra persona no té per què saber que això és fals, no? Llavors, sé que s'anirà corregint a mesura que s'entreni, però igualment, com a periodista, a mi em sembla esfereïdor que acceptem això. No perquè nosaltres ens haguem de quedar sense feina, jo crec que al contrari, que això al final provocarà que se revaloritzi la verificació de continguts i la credibilitat dels mitjans, és a dir, el periodisme es reforçarà com a professional sigui imprescindible, o això espero. Això no és el que em fa més por, sinó el que m'espanta una mica és que ens fa vulnerables i manipulables, no? Si no sabem d'on ens venen les informacions i les donem per bones, a qui hem de responsabilitzar? Això d'una banda. Però el pitjor, el més greu, per mi no és això. El pitjor és que fomenta la mandra mental. Perquè crec que cercar informació, desenvolupar la curiositat, la reflexió a partir del que observes, del que llegeixes, consultar altres fonts, descobrir, decidir, explicar les coses amb les teves pròpies paraules, tenir un criteri propi, tot això per mi són superpoders que es perden molt ràpidament si no s'exerciten. I llavors, amb tanta intel·ligència artificial arreu, crec que ens tornarem beneïts molt ràpidament, serem incapaços d'entendre el que ens envolta, serem incapaços d'expressar-nos, l'ésser humà es diferencia de la resta d'éssers vius per això mateix, per aquesta capacitat d'expressar-se, però més de beneïts crec que ens tornarem molt avorrits i sense cap mena d'interès, no? I no sé si és que sóc tecnòfoba o molt humanista o què.
Doncs a veure.
Com el periodista, jo que sé.
Sí, no, jo com que sóc del mateix ram que la Llucia, del periodisme, és veritat el tema que diu de la mandra en la recerca, no? De que ens acomodem, més amb la IA, però és que això ja passa. És a dir, això ja està passant amb Google. És a dir, potser la intel·ligència artificial i els xats, quan hi entres, doncs t'ho dona més mastegat. Però allò que abans t'havies de submergir en un arxiu, havies d'anar a consultar un llibre, a consultar una hemeroteca, des de que hi ha Google ja passa. I és evident que Google està gestionat per un algoritme i un motor de cerca que prioritza uns continguts per damunt d'uns altres, prioritza unes llengües per damunt d'unes altres. Per tant, diguem-ne que no afrontem un perill nou, sinó que, si de cas, afrontem un pas més. És veritat que a la intel·ligència artificial li falta entrenament i li falta millora, però és que, diguem-ne, que just estem començant a familiaritzar-nos-hi, just estem començant-hi a treballar, és molt bona per molts processos d'automatització, és a dir, moltes feines que fins ara havíem de fer mecànicament i de forma repetitiva i que tenien poc valor, no?, en alguns processos, inclús en processos creatius als mitjans de comunicació, en processos de redacció als mitjans de comunicació, ofereix a vegades resums que estan bé. Ara, és absolutament necessari, absolutament imprescindible, que tot el que fa a la intel·ligència artificial estigui revisat per algú, perquè tal vegada, doncs, si la Llucia li demana a la intel·ligència artificial que li faci un resum de la plaça del Diamant, doncs amb el 80 o el 90% pot estar bé i li pot fer servei per una cosa que és molt simple i que no requereix una gran creació literària. Però el que és absolutament imprescindible és que algú amb els coneixements de la Llucia o un periodista o un expert en qualsevol àmbit revisi allò i que inclús, per exemple, en el cas dels mitjans de comunicació, i aquest és un debat que és molt viu a les redaccions, l'Òscar també ja estava molt posat, doncs que es pugui dir, doncs això ha estat fet per intel·ligència artificial, però ha estat revisat per l'Òscar Fernández, per la Llucia o pel Ferran, que es fan responsables de validar aquell contingut.
Sí, sí. A veure, hi ha moltes... Molt d'acord amb el que diu la Llucia i molt d'acord amb el que diu el Ferran a nivell de que això ja està passant. Quantes vegades... O sigui, quants de nosaltres ja ens hem oblidat d'anar amb el cotxe fins a, jo què sé, Mata les Canyes, amb un mapa... No, i anem amb el Google. I qui diu Mata les Canyes diu el poliesportiu de Vidreres per anar a jugar a hoquei. No, ni t'ho planteges, poses al Google i ni penses de com anar-hi, no?
Però el camí, tu veus si pots anar-hi o no. Saps què et vull dir? És a dir, tu pots guiar-te amb el GPS o amb el Google, però vas veient si efectivament pots passar per aquell carrer, si efectivament està transitable.
És com molt, és com, però el fet de pensar com anar-hi, passar per aquesta carretera, ens hem acomodat, penso, al que ens ho digui el Google Maps, o, per exemple, amb el tema de la recerca que dieu, les bases de dades jurídiques. Tu tens un tema i pots demanar jurisprudència a favor o jurisprudència en contra d'aquell tema segons t'interessi. Quan nosaltres estudiàvem, ens fèiem uns tips de mirar l'Aranzadi i buscar...
Perdre hores, no?
I perdre hores, i ara t'ho donen sintetitzat i amb argumentari a favor i argumentari en contra. Per tant, I aquí verificat està perquè les dades estan introduïdes a la intel·ligència artificial específica d'aquell món jurídic que tu estàs tractant. I molt d'acord també amb què... Són diferents temes, són píndoles que dic.
Però ho verifiques no, tu, Lourdes. És a dir, tu...
Sí, esclar, sí, es verifica. Però és aquí on anava, amb el tema dels periodistes. Jo crec que serà molt més fiable a partir d'ara llegir una notícia que doni el Nació o que doni Catalunya Ràdio de qualsevol informació que pugui veure en una, de plataforma, la que sigui, no? Bueno, això ho ha dit un periodista. Com a mínim, sé que si continueu fent la bona feina, doncs serà fiable molt
ho
més
ha
que
validat,
no pas.
O ho ha validat un periodista. És a dir, jo crec que hi haurà una part dels continguts dels mitjans de comunicació en els propers anys que estaran originalment fets, és a dir, o que l'esborrany, però ara ja, també ja ens passa amb les notes de premsa, amb les agències que fan els teletips, no? Que estem abonats als mitjans i ens envien els teletips i nosaltres doncs, els editem i els reproduïm o no els reproduïm, doncs jo crec que serà una font més, serà un canal més, però que seguirà necessitant passar pel sedàs humà. Al final, és a dir, la intel·ligència artificial ens pot substituir o pot fer millor els productes que nosaltres elaborem.
A mi aquesta realitat que planteja
que sigui el segon.
La Llucia m'interpel·la en diverses facetes, no? És a dir, m'interpel·la com a professor de la facultat, que efectivament constato, no?, aquesta idea de que quants treballs han passat, és a dir, treballs que jo necessitaria setmanes, no?, per no dir mesos, no?, per arribar a aquells nivells de qualitat i que me l'està oferint un alumne de segon o un TFG. M'interpel·la com a jurista, explicava també la Lourdes, no?, aquests programes específics que ens donen inclús, ens fan plantejaments estratègics, sí, i arriba a l'extrem de que es podria arribar a substituir l'Alex Artis, no?, la màquina et dona un plantejament doctrinal, jurisprudencial i estratègic, i m'interpel·la, evidentment, com a ciutadà. I la veritat és que cada dia em preocupa més, perquè aquesta pregunta que feia en veu alta el Ferran no tinc clar que s'hagi de respondre a favor, en aquest cas, de la humanitat. Per quina raó? Perquè, en definitiva, el que penso que està passant és que s'està canviant el paradigma entre l'ésser humà i el coneixement. I m'explico. Històricament, el coneixement era quelcom que s'adquiria com a conseqüència d'un procés de formació, d'un esforç, no? És a dir, tu començaves l'escolarització, aprenies a llegir, a escriure, i anaves donant passes, i en acabat focalitzaves el teu àmbit de coneixement i arribaves a aquell domini d'una professió, d'un àmbit, d'una faceta de la vida, etc, etc. Clar, actualment aquest paradigma d'accés al coneixement com a conseqüència de l'esforç, aquest paradigma ha canviat, perquè ara només tens ple accés al coneixement exclusivament a la mesura en què tinguis accés a la intel·ligència artificial. És a dir, jo demà podria fer amb els quatre paràmetres un diagnòstic sobre un procés oncològic, podria fer, no? Llavors,
però té un punt també que es democratitza.
Oia, però no. Això, cuidado, es democratitza amb quins criteris, amb quin rigor, amb quines vocacions de millora, perquè jo
està clar.
Concloc, la sensació que tinc és que tornem una altra vegada a les èpoques medievals, no?, on el coneixement estava enclaustrat, en aquest cas literalment, no?, en els monestirs, i només uns quants dominaven aquesta capacitat de llegir, d'escriure. Aquests actualment són els que escriuen, redacten, plantegen els algoritmes que fan que llegim i que accedim a la informació que ells volen que llegeixin, que llegim i que accedim. Només amb Gutenberg, al segle XVI o XV, amb la impremta, es va aconseguir democratitzar el coneixement. Jo no tinc tan clar que aquest accés indiscriminat al coneixement sigui en puritat una font d'accés al coneixement com una font d'empobriment col·lectiu.
Jo estava fent l'exercici de sentir-vos. No, és a dir...
escoltar-vos.
Sentir-vos i escoltar-vos. Però estava fent l'exercici perquè jo estic d'acord amb el que dieu. Quin és el dubte que tinc? Que estem parlant una sèrie de gent que tenim d'idea de 40 en amunt i m'agradaria saber què deien els que tenien de 40 en amunt quan va començar a aparèixer, per exemple, internet. És a dir, jo feia els treballs de classe quedant a casa d'un amic, agafant una enciclopèdia amb unes totxanes així de gruixudes i havent de buscar per ordre alfabètic la informació que a mi m'interessava en uns articles. Els meus fills ja van directament a Google. És a dir, ja entenc que és una revolució de la manera en què es fa el coneixement i tot plegat, que a mi em costa d'entendre, que a mi no m'agrada, que a mi em demostra que ja se'm passa l'arròs, entre cometes. Però no sé si la meva opinió contrària a això, i la que estic sentint de vostra, és la real, o si és el d'una generació que veu com el seu temps passa. i que n'arriba una altra, de generació, que farà les coses diferents. Perquè als meus pares només hi havia la U i la UAQF. I després a mi em van aparèixer les privades i em va semblar que allò era una revolució, perquè tenia fins a 6 o 7 canals per triar. Els meus fills en tenen no sé quants per triar. I llavors, ja ho entenc, i ho estava sentint i escoltant, i pensava que jo estic d'acord amb vosaltres. Però penso, ja, però els meus fills ja tenen 17 i 12, igual ja s'ho veuen diferent, i igual és una nova... és a dir, aquesta sensació que tinc, que els que opinem sobre això ja venim d'un determinat marc mental. Exacte. I aquest és el dubte que a mi em genera. Si és que jo hi estic en contra perquè crec que això és allò objectivament pitjor, o si és que jo ho veig pitjor perquè ja m'he fet gran. Doncs... Que no ho sé, eh? Els meus dubtes, eh?
Jo comparteixo el dubte, però m'atreveixo a llançar només una reflexió, i és, crec que és Noah Harari qui diu que la revolució que representa la intel·ligència artificial, la revolució tecnològica, la revolució que estem vivint, concretament la nostra generació, diu, és la segona revolució més important de la història de la humanitat. Clar, penses, la primera quina deu ser, la industrial, la francesa? No, el neolític. És a dir, el que està passant és més que una revolució cultural, és una revolució que està cridada a redefinir l'ésser humà, aquests paradigmes dels que parlàvem. Per tant, no sé si Ferran, Òscar, si està en un tema generacional o és aquella sensació de canvi permanent en el que viu l'ésser humà instal·lat. No sé si és només això o que realment el que està passant és d'unes dimensions i d'una profunditat còsmica.
Però que està clar, jo crec que nosaltres hem d'assumir que això efectivament és, com diu el Marc, una revolució. És a dir, qui l'hagi fet anar i qui l'hagi provat per preguntar, per demanar coses, sap la potència brutal que té i la dificultat que algú que no està format té per distingir allò que et dona el ChatGPT o el Copilot del que et pot donar doncs una persona especialitzada. És a dir, no tothom sap de literatura com sap la Llucia Ramis, per exemple.
I n'hi ha que sabe molt més, evidentment.
No, però vull dir... Que...
No, tu ets la que més sap de tot el món.
Quan? Però vull dir que nosaltres, jo crec que, clar, això el que ens porta és a la tremenda obligació, no?, i a la gran responsabilitat de demanar que això es pugui governar i es pugui fer més democràtic i que el retorn i que tingui mecanismes de control i que sigui transparent i que expliqui amb més claredat quines són les seves fonts i que el retorn que sigui pel bé comú i
mira,
no per
això,
grans magnats.
Això que dius, Ferran...
Per exemple, quan veig que la Unió Europea diu que invertirà, que em sembla molt bé, per no quedar enrere i per no quedar emparedada entre la Xina i els Estats Units, però quan la Unió Europea diu invertirem 200.000 milions d'euros en intel·ligència artificial, en projectes d'intel·ligència artificial, bé, doncs aquest diner públic que anirà en això, quin serà el retorn? Vull dir, tindrem un Elon Musk francès, un Jeff Bezos alemany i un Zuckerberg espanyol que d'aquí a 40 anys dominaran Europa i tindran el paper polític també que estan tenint els Estats Units, aquests grans magnats, que, ostres, doncs a mi això sí que em genera un dubte. Eh?
Mira, hi ha una frase d'una entrevista que tu se coneixes, aquesta persona la coneixes molt bé, Ferran, que és el Marc Basté, sí, sabadellenc, periodista,
exacte,
i tot.
Sí.
I penso que té tota la raó. Diu, la batalla de veritat serà per la confiança.
Exacte.
Mm. O sigui, qui sigui capaç de tenir la confiança, això que diuen, la verificació, doncs és...
Bueno, és que el Marc Basté és el meu jefe i aquests debats els he tingut amb ell. Clar, nosaltres diem, quan intel·ligència artificial al diari, no? Doncs sí, però supervisada pels periodistes. I amb un periodista que li mereixi confiança al lector, que es faci responsable d'aquell text.
No. Ha donat de sí, Llucia, com sempre.
No, i espera't, perquè és que tinc aquí una que m'han passat, que només ho posaré ja per acabar de fondre cervells, diguem-ne. Entrevista a La Vanguardia de Ray Kurzweil, que és l'investigador principal i un visionari de la IA de Google. I el titular és: l'any 2045 connectarem el nostre cervell directament al núvol i la vida humana canviarà per sempre.
Brutal. Parlarem totes les llengües del planeta.
Sí. No et caldrà tenir un ordinador o un telèfon per accedir a la informació. Simplement el teu
deixarem
cervell ja estarà connectat i ja podràs, això...
Això és Black Mirror total, perquè hi ha un capítol de Black Mirror que és exactament això. Però és que deixaran de ser humans, perquè el que ens fa humans és precisament això, és precisament crear i precisament poder expressar-nos sols, no? És a dir, d'una manera personal. I jo crec que això s'acabarà. Si els nostres serveis estan en esnúvol, s'ha acabat.
S'ha acabat. Game over.
Doncs bé, game over. Per cert, quan començaves el tema, per línia interna, una professora de secundària em deia que, per exemple, han reduït els treballs que fan a casa. Ja no s'encarreguen redaccions o treballs a casa, sinó els fan a l'aula. Perquè allà pots controlar qui està utilitzant o qui no. I, per tant, allò de... Escolta'm, enviem...
Porteu-me una redacció...
Cada vegada hi ha menys feines a casa, cada vegada més feines a l'aula, o que es puguin visualitzar d'on estan agafant la informació. Perquè, si no, hi havia un moment en què era pràcticament impossible saber si el que s'havia entregat estava fet per l'alumne o per la intel·ligència artificial.
Doncs mira, si serveix per rebaixar deures a casa, jo em sembla bé.
Estàs en contra dels deures, eh?
Bueno, no ho tinc clar, però no hi estic determinadament a favor.
No m'entreu en més debats, que passen 25 minuts de les 3. Lucía, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, que vagi molt bé.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15, fem ara la pausa i de seguida anem amb Aranzels, que és el gran tema del dia.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori. Música i teatre amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la companyia Indigest.
El 17 de maig gaudeix de quadres d'una exposició de Mussorgsky, dirigida per Ludovic Morló, per només 25 euros.
Entrades a auditori.cat.
Torna la fira més esperada, Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb 500 turismes i furgonetes de totes les marques i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, dissabte 5 i diumenge 6 d'abril. Més info a firaveovilafranca.cat.
Es busca valent per endur-se la recompensa més gran de la història de TV3. D'una vegada per totes. Guanyarà el Simon? Ho farà l'Albert? O potser algú altre? Ha arribat l'hora de la veritat. A l'Atrapa'm si pots. A TV3 i a la plataforma 3CAT, avui a les 8 del vespre.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran 2:15. La gran pregunta que avui es fa molta gent a tot el món és quin impacte tindrà sobre l'economia mundial la guerra comercial que ha declarat Donald Trump. El bloc europeu, que estarà afectat per uns aranzels del 20%, ja ha contestat que s'hi tornarà amb contramesures si les negociacions amb els Estats Units fracassen. Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia que el govern espanyol mobilitzarà 14.000 milions d'euros per protegir les empreses més afectades. De seguida entrem en el detall de tot això, però abans anem a Washington. Francesc Garriga, bona tarda, bon dia per tu.
Bona tarda, bon dia.
Avui tothom destaca que les tarifes dels Estats Units creixen com no ho havien fet en un segle.
Sí, sí, i clar, és que és un titular molt contundent, però és així, i els mercats aquí que han obert fa tot just uns minuts s'estan clavant una nata importantíssima. Ara mateix veig que és un 3%, els mitjans especialitzats estan parlant d'una caiguda històrica per la poca estona que fa que han obert el molt que estan caient, i per tant la reacció és forta. Llegia ara una productora del canal Bloomberg que deia, desesperada: no estic trobant ningú a Wall Street ni cap economista que em defensi aquests aranzels. És a dir, que costa molt trobar algú que es posi del costat de la Casa Blanca per justificar tot el que està passant.
Però què diries, que Donald Trump ha ignorat deliberadament totes les advertències que el seu proteccionisme pot fer pujar els preus? Perquè és veritat que en els dies previs, i com tu mateix estàs dient, en el dia després continuen els experts dient això no anirà bé.
És que no hi ha ningú que no sigui de l'entorn de Donald Trump que hagi defensat aquesta mesura. Trump ho ha anat dient tota la vida. Aquesta setmana ens ho han intentat fer veure des de la Casa Blanca penjant-nos clips de Trump dels anys 80, dels anys 90, on defensava els aranzels, però no hi ha ningú que al seu entorn segur que no li hagi dit, escolta, vigila. I de fet el discurs ha anat canviant. A la campanya era, posarem aranzels i els preus baixaran, després era, posarem aranzels i hi haurà una mica de turbulències, i ara ja admeten que costarà superar aquest entrebanc, però que diguem-ne que valdrà la pena a llarg termini. Per tant, diguem-ne que l'horitzó cada cop és més llunyà, i per tant és evident que ha ignorat els que li han dit això, i per tant ho té molt clar ell, però al voltant no ho veuen tan clar. I de fet sempre ha negat que això fos una estratègia de negociació, però tuits ja de la guàrdia pretoriana del president, el seu fill entre ells, acaba de piular fa una estoneta. Diu, jo no voldria ser l'últim país que negocia un nou acord amb Donald Trump. El primer a negociar guanyarà, els últims a fer-ho ho perdran tot. Carai. Aquesta pel·lícula l'he vist tota la meva vida. Per tant, diguem-ne que no ho dirà Trump, però el seu entorn sí que ja està dient, ei, país random, vols un bon acord? Vine a negociar el primer, perquè els últims no trauran res. Per tant,
jocs de la gana.
És una aposta, ara, clar, és una aposta que ara mateix... penseu que als Estats Units, la gent, la seva pensió, normalment, el gruix del que viuran a partir que es jubilin, no li ve de l'Estat, li ve d'inversions que fan a la borsa. Doncs aquestes inversions a la borsa, ara mateix aquesta gent tenen una pensió d'un 3% més curta, de cop.
El dubte és si la societat americana això ho veu o no, i si continuen comprant-li el discurs o no. És veritat que l'altre dia vam tenir aquestes eleccions a Wisconsin, que normal no li haguéssim donat cap mena d'importància, i que en canvi les vam mirar una mica amb lupa per veure com evolucionava, i diguem-ne que el candidat que estava una mica auspiciat per Donald Trump, o com a mínim per l'entorn de Donald Trump, va perdre aquestes eleccions. Però això encara no és un termòmetre prou fiable per saber si manté el suport popular o no després d'haver guanyat les eleccions ara fa menys d'un...
La decisió d'anunciar els aranzels la pren el dia 2, quan ja s'ha votat.
Ja, perquè sap que això pot...
Home, perquè si això ho pren el dia 1, doncs això afecta la gent que està votant a Wisconsin, i tot i amb això ja va perdre Wisconsin. Per tant, diguem-ne que un efecte, o algun efecte electoral tindrà, bàsicament perquè, i això ja t'ho dic jo, als supermercats aquests últims dies veies que hi havia ofertes de productes estrangers dient abans que no pugin els preus, compreu.
Mira, deixa'm incloure la conversa al Pol Entràs. Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon dia per tu, perquè també ets als Estats Units. El Pol Entràs és catedràtic de comerç exterior a Harvard. Ara el Garriga ens estava explicant, tots els economistes, tots els especialistes, a la prèvia i al post, tot i que només fa unes hores, no hi veuen cap lògica en el que fa Donald Trump. Tu l'hi veus?
No, la veritat és que jo crec que ens ha sorprès a tots. Tots esperàvem, òbviament, que anunciaria aranzels, però el que ha anunciat ens ha deixat amb molta gent totalment descol·locada, i com deia el Francesc, l'impacte als mercats és obvi. No sé si és més l'impacte, no el veig tan clar que sigui, per el que pugui passar si implementa aquestes tarifes. El que veig més jo és que tot això genera molta incertesa, perquè pensàvem que el que faria, doncs, almenys estaria ben pensat, estaria ben raonat, i si et mires com s'han raonat aquests aranzels, és difícil no espantar-se de com es prenen les decisions a la Casa Blanca ara mateix.
Clar, és a dir, tu dius, una cosa seria discutible, que és, mira, escolta'm, ell creu que amb aranzels doncs, li anirà més bé, però són uns aranzels analitzats, estudiats, però clar, i el que va fer és que, clar, hi havia una llista inacabable de països, alguns dels quals unes illes en què només hi viuen pingüins, i clar, no sembla que hi hagi cap mena de lògica, ni tan sols encara que no la comparteixis, la lògica.
Sí, sí. Mira, una analogia que et daria. És com si el Trump volgués fer el rally París-Dakar, que sabem que tindrà uns perills i podem debatre si ho farà bé o no, però sembla que s'ha aventurat a fer el París-Dakar sense GPS i simplement amb l'ajuda d'un... No sé, d'un... Saps aquests mapes físics que compràvem a l'estanc? Un mapa d'Àfrica que, bàsicament, amb molt poc detall, que et pot donar molt pocs consells de comportar-ho, i això ha deixat molta gent totalment descol·locada. És a dir, cap a on ens portarà el president Trump ara mateix amb aquestes polítiques?
La tesi de Trump és que la recaptació que farà el Tresor nord-americà amb aquests aranzels impulsarà la seva economia nacional, especialment la de les regions postindustrials devastades per les pèrdues de llocs de treball i la marxa d'empreses a l'estranger. És viable que torni la producció als Estats Units o ara mateix amb l'economia tan internacionalitzada és impossible que una fàbrica de cotxes a Detroit faci totes les peces del cotxe a dins dels Estats Units?
No és impossible, però no és algo que pugui fer-se en pocs mesos, i òbviament és algo que si es fa doncs tindrà un cost, com deia el francès, un cost amb preus més alts, vull dir, es poden generar alguns llocs de treball en el sector manufacturer, però òbviament això vindrà amb costos de llocs de treball en molts altres sectors i un empobriment general de l'economia americana. Aquesta és és com ho veig, la veritat.
I molts analistes creuen que així es destrueix el sistema global de lliure comerç que tantes dècades havien trigat els mateixos Estats Units, de fet, a construir. Es destrueix aquest sistema?
Sí, jo crec que ha estat en fase de destrucció ja els últims 8 anys, francament. L'Organització Mundial del Comerç poca cosa ha pogut fer per intentar calmar una mica les tensions, i no només el president Trump, el president Biden va fer ben poca cosa per intentar restablir les regles del joc. Per tant, això em sorprèn menys. Em sorprèn menys que segueixin haver-hi aranzels i guerres comercials. És més, com s'han arribat a aquestes propostes. És una cosa que és difícil de pair, francament.
Fins ara, les grans fortunes dels Estats Units havien donat suport a Donald Trump. Ara que veiem que la borsa cau i que aquestes mesures no se'ls hi veu la lògica, el poden deixar de donar suport o no?
Podria ser. Jo crec, vull dir, jo francament ahir, a part de la sorpresa general, doncs també veu una idea de que potser és el començament del final de Trump. No, és veritat que és algo que et ve al cap, però no és tan fàcil. Vull dir, jo he estat veient aquest matí la televisió i veus molta gent del món de les finances que segueix estant molt a favor d'ell, que entenen que això dels aranzels pot ser costós, segueixen veient-ho com una manera de negociar millors termes pels Estats Units i segueixen parlant de lo que ve, que serà baixades d'impostos i altres coses que poden revitalitzar l'economia americana. Ja veurem què passarà, no? Però jo crec que ara hi ha molta gent que està darrere d'ell i que no deixarà d'apoyar-lo molt ràpidament.
Les reaccions que hem sentit des de la Unió Europea, per exemple, és que estan preparats per contraatacar, podríem dir, tot i que de moment encara confien en la negociació, que començaran demà mateix. La Xina, Àsia, també anuncia més aranzels. Hem sentit del president espanyol Pedro Sánchez amb una bateria de mesures de 14.000 milions d'euros per ajudar els sectors més afectats. Aquest és el camí correcte davant d'aranzels? Contraatacant més aranzels és el que s'hauria de fer?
És difícil no fer-ho. Jo penso que, vull dir, políticament jo crec que no tindran altra opció, francament. I em sembla molt natural que hi hagi alguna mena d'atac, contraatac cap als Estats Units. Idealment s'hauria de fer una manera cirúrgica, no? De dir, no anem a fer alguna cosa molt general que apliqui a tots els països, sinó coses que puguin aplicar als Estats Units, i idealment que apliquin a sectors que puguin ser especialment costosos no només per l'economia americana, sinó per la gent que pot ser més important pel president Trump, no? Que afectin a certs sectors, que siguin importants en àrees on el president Trump és important que tingui suport. Si es fa d'una manera molt científica, diguéssim, o mirant les dades concretament, doncs podria ser algo que vagi bé, però el que no pot fer la Unió Europea és retaliar de manera general, no només als Estats Units, sinó a altres països. No crec que ho facin, però em fa por que facin algo que sigui molt centrat als Estats Units, però que no sigui prou detallat com perquè tingui un efecte, un bon efecte.
Garriga, algun comentari sobre el que estem comentant amb el Pol Entràs?
No, aquí ara el que està generant molta incredulitat és la fórmula com s'ha calculat tot això, perquè ens havien estat venent que la fórmula per calcular aquests nous aranzels tindria en compte molts elements país per país, i sobretot tindria en compte quins aranzels col·loca cada país als Estats Units. I després resulta que quan la Casa Blanca explica la fórmula fent servir una fórmula grega que evidentment, si no ets molt entès, doncs allà no hi entens res, acabes descobrint que és una divisió entre el dèficit de comercial i les exportacions d'aquests països, que no sé si això el professor ens pot dir si és un mètode vàlid o un mètode lògic per col·locar aranzels i si és consistent amb el que ens havia dit la Casa Blanca.
Té una lògica, però és bé l'analogia que us donava abans. Vull dir, una cosa és entrar en una guerra comercial i entrar, com faríem el rally amb un GPS, que és el que deies tu, d'intentar entendre quines polítiques els altres països estan posant que dificulten les exportacions americanes, no? Això de que ens estan fent la vida impossible. Que no m'ho crec, no? Però que una manera és dir, bueno, doncs anem a veure, a mesurar tot això i llavors farem aranzels recíprocs, que sí, que... Però això no és el que estan fent. El que estan fent, com dius tu, és agafar un model de comerç internacional molt bàsic, que no... Vull dir, són coses que no... Que et poden ajudar per entendre alguna cosa qualitativament, però és un model tan senzill que ningú que faci investigació el prendria molt en sèrio, i el pren molt en sèrio, calibren uns paràmetres, aquestes lletres gregues que dius tu, i treuen conclusions de quin nivell de tarifes s'haurien de... com s'haurien d'augmentar els aranzels per erradicar el dèficit comercial país per país. Que ja a l'exercici d'eliminar el dèficit comercial país per país és algo que no té cap justificació en el sentit de que sabem que no és algo que pugui necessàriament ser bo per l'economia americana. A més, és una cosa que s'ha fet malament, perquè s'ha fet només amb el sector manufacturer o els béns, i s'ha deixat de banda els serveis, on els serveis dels Estats Units doncs exporta molts serveis a molts països, i quan mires la balança comercial de tant béns com serveis, doncs els números serien molt diferents. Per tant, és una cosa que s'ha fet tan malament que genera molta incertesa de fins a quin... Com s'estan prenent decisions a la Casa Blanca a dia d'avui? És una cosa absolutament sorprenent.
Com a catedràtic en comerç exterior, estàs preocupat, Pol?
Home, suposo que el to de la meva veu...
Sí. No, és que la pregunta l'he pensada mentre et sentia, perquè pensava, veig el Pol realment molt amoïnat pel que està veient.
Sí, estic, no sé, amoïnat, estic molt sorprès. Les últimes setmanes jo era bastant pessimista amb algunes de les coses que podria fer el president Trump, però cada cop em sorprèn i sempre em sorprèn amb manera negativa. Per tant, sí, estic una mica espantat, estic també una mica... Francament, dedico la meva vida a la investigació econòmica, a la investigació en el marc del comerç internacional, i que es faci servir fórmules que es treuen de no sé on i li donin com un vernís científic a el que estan fent, doncs, francament, és algo que a mi em molesta molt a nivell personal. No? Però més generalment, sí, realment jo crec que és un punt d'inflexió el que va passar ahir, i doncs sortirem de tot això... No ho tinc molt clar, la veritat.
I entenc que no t'entra al cap que això pugui funcionar, ni que sigui allò per carambola, perquè tots esteu dient, tots els experts diuen que això no va enlloc, que això no té cap sentit, que això no té cap lògica, que això no funcionarà. No t'entra al cap que...
No, jo crec que no ho farà. Jo crec que no té intenció de portar-ho a terme, que és una negociació, com deia fa un moment que el seu fill estava enviant uns tuits de que aviam qui es posa a negociar primer. Jo crec que és el que té al cap, però em sembla que està abordant les negociacions internacionals com un empresari abordaria unes negociacions empresarials i ho trobo que és totalment equivocat, perquè les relacions internacionals són molt més complexes que les relacions empresarials i als països no els agrada que et demanin que et posis de genolls per demanar coses, no? I per tant, jo crec que això pot acabar molt malament, però no veig... No m'estranyaria que d'aquí 6 mesos la taula aquesta que va ensenyar ahir siguin exactament els aranzels que s'apliquen.
Pol Entràs, catedràtic de comerç exterior a la Universitat de Harvard, als Estats Units. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda, o bon dia per vosaltres.
Gràcies, Obrades. Bona tarda.
Garriga, alguna cosa més?
Què més vols?
També estàs un temps tot de derrotat, aquí, eh?
Bé, perquè...
La manera com ho va anunciar, per cert, amb aquella mena de taules als jardins, amb gent convidats allà, clar, això va anar...
Els nens, la fotografia de Trump sostenint aquella taula i gent fent bromes de si és el senyor del bar oferint-te les cerveses tradicionals quan tu estàs a punt de demanar la de sempre, estan corrent molt... Va ser un acte de campanya, com tots els actes que fa Donald Trump. Donald Trump va anar fa 3 setmanes a fer un discurs al Departament de Justícia i va fer un acte de campanya davant de víctimes del fentanil, familiars de víctimes del fentanil, i va acabar amb el YMCA, ballant YMCA, quan tenia allà familiars de gent que s'ha mort. I, per tant, tot es converteix en un acte de campanya, i hi va ser un mes insultant països rivals, presentant aquesta llista, fent pujar senyors de Detroit... Senyors, només senyors... Per tant, va ser un acte més de campanya.
És que
tot
això
és campanya.
T'anava a dir, perquè es veu a les imatges gent amb gorra d'aquestes de Make America Great Again. Aquesta gent que eren com afectats per aquesta...
Gent del món de l'empresa, diguem-ne, del sector de l'alumini, del sector dels cotxes, sí, dels sectors que en teoria ell diu que defensa més i que seran més beneficiats. El sector, per exemple, de l'automòbil està molt a favor... Una part del sector de l'automòbil, dels treballadors... Estan a favor d'aquests aranzels perquè creuen que això potenciarà la producció de cotxes als Estats Units.
El cinturó de l'òxid, que són els estats clau, a més, no? Les eleccions, els darrers anys.
Sí.
Doncs veurem. Vinga, Garriga, que comences un nou dia. A veure amb què et sorprèn avui.
Mira, fa tan mal dia avui, no sé si pels aranzels, que ara mateix ja no sé si encara estic ahir a la nit o és de dia o què, però vaja, ho farem tot.
I tant. Francesc Garriga, gràcies. Bona tarda, bon dia. No sé com ho veieu. Marc, Lourdes...
La desorientació.
Hi ha unanimitat entre tots els experts, perquè vas sentint entrevistes o llegint entrevistes a experts i no hi ha ni un que ho vegi amb un punt d'optimisme.
Estan desorientats. O sigui, més enllà de donar... No s'expliquen, no?, les mesures que s'adopten, perquè aquí... Bueno, jo no soc ni un borrall, no entenc d'economia, però és veritat que quan hi ha un anunci per qualsevol mandatari de qualsevol possible futura acció d'intervenció a una companyia aèria, a una OPA, a el que sigui, immediatament hi ha una reacció a les borses, doncs, que és bestial. I ara, amb aquest tema tan contundent de taxes, aranzels, molt determinats, amb percentatges molt clars, determinats per països, les borses cauen en picat, i la gent que estava davant escoltant eren segurament empresaris que tenen les seves empreses cotitzant en borsa. No sé.
Hi ha un canvi, no? Hi ha un canvi cultural. Resant. És a dir, hi ha un canvi, és a dir, el capitalisme... En què es basa el capitalisme? En què s'ha basat en els darrers anys? Doncs en el lliure mercat, en la lliure circulació de capitals, i ara, des del mateix capitalisme, no? Des d'una derivada més radical del capitalisme, no? Aquesta ala del Partit Demòcrata, del Partit Republicà, perdó, i amb aquesta voluntat absolutament proteccionista, hi ha un canvi de les regles del joc. És a dir, en els darrers anys hem vist com les economies s'han fet cada cop més obertes, com la Unió Europea
La globalització,
com la Unió Europea s'ha afirmat a partir del lliure comerç, entre els països de la Unió i amb tercers, no?, amb aquests acords, amb Mercosur, amb els Estats Units, amb els països del Magreb, amb Turquia, i ara això s'acaba. no? I Estats Units, que és la superpotència mundial, diu no, a partir d'ara aranzels, no? Perquè tot parteix d'aquesta mena de ferida i d'aquesta resposta populista de pensar nosaltres hem estat pagant los aquesta gent la seguretat i no volen pagar la OTAN i ells, sobretot els europeus, no? Les declaracions que va fer Donald Trump contra la Unió Europea dient que s'havia creat contra els Estats Units, és a dir, nosaltres vam reconstruir Europa, aquest és el seu argument, eh? Després de la Segona Guerra Mundial i s'han enriquit a costa dels nostres treballadors, quan realment el problema, que també l'apunta ell, el problema dels Estats Units el té amb la Xina, no amb Europa.
A mi, el que és, en diferència, el que em fa més mal, és a dir, evidentment tampoc sóc economista, intueixo i evidentment comparteixo la recepta que donen els tècnics i és, només cal veure la reacció del mercat, que està sent brutal, però el que em preocupa profundament és aquesta idea que verbalitzava també el professor Entràs, el Pol Entràs, quan deia ostres, sorprèn com es prenen les decisions a la Casa Blanca, és a dir, a la primera potència mundial en molts aspectes. I aquesta sorpresa té noms i cognoms. Populisme, no? És a dir, els missatges, fixeu-vos, ha parlat, per referir-se als aranzels, el president Trump ha parlat d'emergència nacional, ens ha titllat d'estafadors, la Unió Europea ens estafa, ha creat el Dia de la Lliberació, és a dir, totes aquestes posades en escenes amb les signatures dels decrets, no? Aquells moments tal, la famosa pissarra amb uns guarismes grecs que no fan res més que definir una divisió entre dèficit comercial i importacions. És a dir, què està passant, no? Què està passant en el govern de la primera potència mundial quan les decisions es prenen amb aquesta frivolitat, crec, honestament. És a dir, sóc incapaç de preveure què passarà en 6 mesos, en 9, 12 o 2 anys. Però el que em sorprèn és com es cuinen decisions que estan cridades a afectar a l'economia mundial. Per no dir, evidentment, que amb els mateixos paràmetres, amb els mateixos mimbres, es pogués decidir el tema aquest de Groenlàndia, concretar aquest procés expansiu territorial. Una profunda preocupació. Jo no sé si ja començo a adonar-me que visc preocupat, però...
Sí.
És que és veritat, és que és la sensació que em genera i l'única recepta que se m'ocorre és europeisme, 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 europeisme. És a dir, posar-nos forts, tenim el mercat comú més gran del món, som 450 milions, i està clar que aquest soci... que amb el que havíem generat sinergies econòmiques i socials tan potents, bueno, pues com a conseqüència de la pròpia democràcia, potser o no és tan soci, o no és tan solvent, o no és tan potent.
Mira, per no, com que ja se'ns està quasi acabant el temps, i per no ser negatius amb tot això que hem parlat, de la intel·ligència artificial...
Últimament no ens estan quedant programes molt optimistes, no diguem. No, ni els dijous ni cap altre dia. Si et serveix de consol, no és un mal vostre dels dijous.
No és culpa nostra.
No.
No ho hem triat nosaltres. Ostres, que estem aquí, pobrets de nosaltres.
És el que diu el Marc, vist preocupat.
Però jo crec que dins de tot hi ha una bona notícia, si la sabem aprofitar, que és que no ha dividit Europa. És a dir, si hagués posat aranzels diferents per França, per Alemanya, per Espanya, per Itàlia, ja tindríem un problema. El fet de que digui que l'aranzel és únic per tota la Unió Europea del 20% és una invitació
a tancar files
de forma conjunta i coordinada tots els països d'Europa. Jo tinc més esperança en aquest cas que en els temes de seguretat, perquè la Unió Europea, i amb això... quan amb raó s'ha criticat molt la Unió Europea, el seu fonament o la seva principal raó de ser és econòmica, és de mercat, no? Aleshores, amb protecció d'aquest mercat i d'aquestes regles econòmiques que per ara comparteixen els països més importants de la Unió, Espanya, Itàlia, Alemanya, França, Polònia, doncs jo crec que es pot pensar amb una resposta conjunta i amb una resposta doncs una mica més valenta del que fins ara hem vist d'Europa quan han dit hem de reaccionar, per exemple, amb temes de seguretat o política exterior, que és un tema en el que mai Europa ha estat capaç d'actuar en bloc i de forma eficaç. Amb el tema econòmic sí que ho ha estat. Per tant,
també ho tenen molt ben definits els patrons dels economistes, és el dilema del presoner. És a dir, ara en aquests moments el país de la Unió que decideixi trencar la disciplina.
Suposo interna. Que per això els tuits aquests dels evident, que parlava el Garriga.
Seria fantàstic, no?, per generar aquestes asimetries i provocar precisament aquest
que
trencament.
Que si la Meloni va per la porta de darrere i es pacta per l'oli italià no sé què, doncs...
Això, és el gran perill.
Però aquí també Europa ha de tindre les seves eines i coses que potser fins ara s'havien tolerat o havien passat per alt, no?, com quan el senyor Orban doncs viola determinats drets individuals i col·lectius i no passa res i determinats tractats, doncs segurament ara ha de deixar de passar. I si hi hagués un país de la Unió doncs que anés per darrere a pactar no sé què amb els Estats Units i trenqués aquesta comunió entre països de la Unió amb aquests temes, doncs potser sí que s'hauria d'actuar amb contundència, crec jo, no sé, sentit comú.
No, vull dir, és un tema que a mi, el fet del risc d'aquests estats d'Europa, no? Perquè potser falta una mica de cultura d'unitat a Europa. Potser falta una mica de... Igual ho aprenem ara, i diu el Ferran, escolta, doncs és la fórmula perquè tanquem files i perquè anem més a una, però hi ha una vessant, una tendència, no?, dels estats a ser, doncs, reticents, a cedir sobiranies i, o a no prioritzar el que són els interessos dels seus ciutadans estatals per davant des de la comunitat europea.
I només una aportació que no puc deixar de fer, tot i que voldria, no sé deixar-la de fer. Analitzem també aquest fenomen global a nivell intern, és a dir, tot aquest procés de fracció, de deixar Europa, d'independència, només la Unió i només la globalitat ens farà forts i capaços de combatre els reptes col·lectius.
Però, amb el fil del que tu dius, hi ha un repte majúscul que està una Europa molt dretitzada, molt amb extrema dreta, per tant, amb un nacionalisme patri exacerbat i potser una sessió de sobirania més en favor de l'Europa dels pobles i de les nacions evitaria que hi hagués aquest beligerant, aquesta protecció estatal. És a dir,
aquests termes crec, totalment d'acord.
Crec que... Hi ha tema.
Ens ha tornat a quedar un tema molt pessimista. Per tant, com a mínim, els que són malalts de Bruce Springsteen, deixa que acabi una bona notícia, i és que mentre nosaltres estàvem aquí plorant les desgràcies, s'ha anunciat que publica ni més ni menys que 74 noves cançons, 82 gravacions diferents, 7 discos sencers, que són doncs, projectes que havia gravat durant entre els anys 88 i fins ara, i surten tots a cop, el dia 27 de juny. Per tant, els malalts de Springsteen, com a mínim, tindrem la vàlvula d'escapament per poder escoltar nova
quan
música.
Quan torno a Barcelona a presentar-los?
No, costaran un ull de la cara. No m'he plantejat quan em costarà, però ja et dic jo que me'ls gastaré, perquè és el... Mira, tothom té una malaltia i aquesta és la meva. Ho deixem aquí. Marc Molins, Ferran Casas, Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
La propera. Adéu-siau.
Una mica de publicitat al butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El tirroc vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol tirroc no em surt, eh?
Desè aniversari de BSN Clàssics amb una temporada 25-26 extraordinària.
11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Martha Argerich, John Elliot Gardiner i molts més.
Troba el teu abonament a bsnclassics.cat.
Torna la fira més esperada, Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès, una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb 500 turismes i furgonetes de totes les marques i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, dissabte 5 i diumenge 6 d'abril. Més info a firaveovilafranca.cat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Manuel Bustos, què tal? Bon dia.
Jo em penso víctima de les clavegueres de l'Estat i de Catalunya. No de la Generalitat ni del govern de la Generalitat. D'algun responsable de la policia?
Senyor Felip Puig, bon dia.
Vam tenir aquesta xerrada i quan ja vaig intuir per on anava, però en aquesta reunió no hi havia el senyor Villarejo. Hi havia un tercer, un quart i un cinquè. Ja, ells mateixos van veure que jo era impenetrable.
Francesc Fortí, què tal? Bon dia. El Francesc és propietari i cuiner també del Racó d'en Vino.
Si aquests en sapiguessin més que jo
saco, però aquests no m'arriben a mi ni la sola de sabata, aquests. Dic, no pot ser, no pot ser.
Aquests restaurants d'ara, vols dir?
Ah, això mateix.
Tarda tres setmanes que plou i, sí. I jo crec que ara mateix al ventre dels boletaires del país ja hi ha la cuca aquella que belluga. Sí, però no vingueu, que no hi ha res.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que avui els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.